Contrasenyes, el programa de debat polític amb els diferents grups municipals, conduït per Imanol Crespo.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, avui per debatre amb els diferents portaveus municipals del consistori. Això és el 91.6 FM, la ràdio pública del Prat, avui amb el Sergio Villar i la Neus Alonso a la direcció tècnica. Us saluda i Manol Crespo, sintonia i comencem. Vinga, que arriba Nadal, comencem amb un nou programa, anem a obrir el torró. Estàvem fent una mica de prèvia aquí al programa. Avui amb l'Anna Martín, del Prat en Comú, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juan Carlos Moreno, del PSC, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Jordi Bern, d'Esquerra Republicana.
Bona tarda a tothom.
I Carmelo de Clara, Podemos al Prat.
Hola, bona tarda.
Dies una mica estranys, però bueno, nosaltres aquí estem, la ràdio no s'atura, Vinga, comencem, perquè aquest darrer ple de desembre va aprovar el pressupost municipal, un pressupost que s'incrementa lleugerament per consolidar els serveis públics, tot i la complexitat del context, podríem dir, no?, amb tota aquesta inflació i l'increment notable del que seria la despesa energètica. Precisament, de fet, les forces progressistes del consistori, representades avui en aquesta taula, com és habitual, van aprovar el document en un acord també excepcional, podríem dir, no?, i poc habitual, fins i tot. Fem una primera ronda de valoració, amb Anna, de Prat en Comú, comencem.
Jo crec que la valoració, justament, ho comentaves tu, jo crec que totes les forces progressistes que hem aprovat aquest pressupost, que com va dir també l'alcalde, és possiblement un dels pressupostos més complicats que hem fet en els últims anys, degut a un context social, polític i sobretot internacional que ha fet que aquest encariment dels preus, dels subministraments i també d'altres augments com els salaris dels treballadors públics, que ha fet que tinguéssim que adequar totes les nostres partides, però sempre amb l'objectiu de mantenir i consolidar els serveis públics i sobretot continuar sent una de les ciutats, la tercera catalana, que més inversió pública, més inversió social fa a nivell estatal. Per tant, volem continuar en aquesta línia i jo crec que el pressupost el que vol és mantenir totes aquelles estratègies i sobretot consolidar molts dels projectes que marcaran també el Prat del futur. O sigui, parlem d'una nova residència per la gent gran, parlem de nous equipaments que ficarem a la nostra ciutat i que començarem les primeres pedres al final d'aquest mandat, un mandat difícil per una pandèmia que també ha modificat tempos, ha modificat prioritats. Vam començar amb un PAM que el 2022 vam tenir que refer i jo crec que hem d'estar orgulloses perquè arribem al final d'aquesta legislatura, d'aquest últim pressupost, amb un 76% del PAM que ja està realitzat. I per tant, nosaltres fem una valoració molt positiva i marcar les línies del que ha de ser el Prat del futur, però amb moltes coses del present i que ja hem començat a tirar endavant. I per tant, nosaltres fem una valoració molt, molt positiva.
Juan Carlos Moreno, del PSC.
Sí, un poco refrendar las palabras que ha dicho Ana. Han sido unos presupuestos muy complicados. Evidentemente vienen marcados por el incremento que puede cualquier persona que nos puede estar oyendo puede ver en su casa, el incremento de los costes de los suministros, de la luz. Es un incremento que a nivel ayuntamiento son muy, muy importantes, con lo cual da fe de lo complicado que ha sido, ¿no?, realizar estos presupuestos. No se ha podido... no se ha podido subsanar más que allá de cumplir con todo lo que teníamos comprometido y el hecho de que todas las fuerzas progresistas, a excepción de una sola fuerza, hayan aprobado a favor los presupuestos significa que desde luego son los mejores presupuestos que podemos tener para nuestro ayuntamiento.
Jordi Verdad, de Esquerra.
Bé, jo aquí sí que volia trencar una mica la llança en favor de la feina de tots els grups municipals, però també hem d'assegurar que aquests pressupostos haguessin aprovat quasi segur amb aquest acord o sense aquest acord. També és cert que l'acord nosaltres li vam donar una gran importància, una, pel que hem dit sempre, per la voluntat d'escoltar i fer aquesta escolta de dir amb voluntat d'incloure. I per això Esquerra va estar treballant molt, va fer moltes consultes de coses que a vegades fem amb els números, no? Que es passegen d'un departament a un altre i no els identifiques bé. Però vam acabar fent unes propostes que per nosaltres eren importants i importants en el sentit, com deien, són uns pressupostos complicats de fer, però són uns pressupostos d'un ajuntament on de moment, i hem de dir-ho així, perquè les coses no són eternes, tenim recursos econòmics a vegades suficients, podem dir, no? I per això per nosaltres era molt important i vam demanar incloure tres punts que eren importants, però si de cas per no fer ara tot aquest rotllo inicial, els explicarem després, però dius, sobretot la importància de la voluntat d'escolta, és cert que entre forces d'esquerres poques diferències podem tenir a l'hora de mirar cap al futur i de pressupostar, i penso que tots hem fet una feina ingent, i això ho vaig dir també el dia del ple, agraint la feina que han fet tots els treballadors i treballadores del Departament d'Economia i la voluntat de fer el millor pressupost possible, i des de l'oposició també l'hem fet, i parlo per Esquerra Republicana, perquè hem fet fotimer de preguntes, fa un moment ho dèiem, per aclarir certs punts, i hem fet propostes que al final s'han agafat. I les que no se'ns han agafat, vull dir, s'ha pogut justificar que no estan on nosaltres pensàvem que hi havien de ser, però estan en un altre lloc. Aleshores, pensem que s'ha fet molt bona feina.
Carmelo de Clara, Podemos al Prat.
Sí, estos presupuestos claramente marcados por una situación inflacionaria, ¿no? Y que ha repercutido en los gastos de suministro y de salarios, como se ha dicho, de la casa. Yo creo que algo importante para valorar es el hecho de que no se hayan incrementado ni los impuestos ni las tasas para mantener los mismos servicios. Esto es una voluntad política cuando decimos de que no queremos que los paguen los mismos, ¿no? Y se asume por parte del ayuntamiento, pues ese coste. Sin perder servicios. Incluso ampliando o impulsando el tema de la transición energética con la nueva comunidad local, ¿no? Con pilares prioritarios como es educación y cultura, pues nosotros por esos motivos dimos el apoyo.
Seguim, diguem-ne, amb la part de l'oposició, perquè efectivament, per concretar que la ciutadania ho entengui, aquest acord, aquesta aprovació del pressupost amb el vostre suport és a partir també d'una sèrie de mesures que es proposen i que l'equip de govern té a bé doncs, a incorporar i, per tant, comprometre's a canviar i fer una modificació del pressupost en el primer trimestre del 2023. Com està tot aquest procés i quines mesures, diguem-ne, vostès van definir com a claus per tirar endavant i decidir finalment aprovar també el pressupost?
Bé, és el que diem. Vull dir, penso que els que estem aquí avui representats en aquest programa hem treballat molt i agrair la part que toca als treballadors que han fet aquesta feina tan ingent. I des d'Esquerra Republicana vam estar revisant els pressupostos, podríem dir, amb molt de detall, o amb el màxim detall possible. I vam trobar, doncs, tres punts que pensàvem que eren importants incloure, perquè perdíem capacitat de recursos econòmics en segons quins temes, que hi havia temes de mobilitat que desapareixien, i vam pensar, després d'haver parlat moltes vegades amb entitats de mobilitat, de persones amb mobilitat reduïda, vam dir, escolta, hi ha un factor, un tema que no és competència directa de l'Ajuntament, però sí que podríem, ja que tenim aquests diners una mica així a l'aire, intentar subsanar les deficiències que s'estan patint des del Consell Comarcal, no? Que és com el servei aquest de taxi adaptat per oci per la gent amb mobilitat reduïda. Doncs aquí vam poder rascar uns 30.000 euros i temporalment doncs es podrà oferir aquest servei des de l'Ajuntament del Prat. Després també, per nosaltres pensem que amb tot el que ens està venint damunt, amb els mals moments que s'espera que arribin, hem de donar suport a la formació professional i els estudis postobligatoris, però amb especial la formació professional, perquè penso que necessitem que es formin joves i amb ofici, joves amb ofici, i que aquests oficis puguin donar sortida a aquelles necessitats empresarials que tenim tant a nivell local com a comarcal. I ho dic per fer una primera camp d'actuació que sigui proper a la ciutat, no? I d'aquí vam poder recuperar, doncs, 50.000 euros que pensem que han de ser importants també per promocionar tot el tema de la formació professional. I després una figura que nosaltres portàvem ja al programa electoral i que l'hem lluitat moltes vegades, molts anys, que fins i tot a vegades ens han dit això ja existeix, però al final aquest any això que existia però no de la voluntat que nosaltres volíem que fes, que és la persona, la figura del dinamitzador comercial, que és una figura que ha d'estar en contacte directe amb el comerç, i possiblement aquí al Xavi, doncs, potser em explicarà algun detall o algunes semblances que podíem tenir, però dius contacte directe amb el comerç i l'administració, i que, perquè hi ha moltes vegades que quan parlem dels consells municipals, vull dir el de comerç, vull dir, sí que estem representats, però sabem, tots som conscients que els consells municipals no funcionen com haurien de funcionar, i a vegades que no estan representats tots els eixos comercials o no estan representats tots les parts actives que puguin reactivar el comerç a la nostra ciutat, no? Aleshores pensem que aquesta figura pot ser molt important perquè ha de trepitjar molt de carrer, ha d'estar en contacte, ha de garantir que les propostes arribin directament a l'Ajuntament, i en lo possible des de l'Ajuntament pensem que hem de treballar perquè això es pugui anar fent realitat i reactivar l'activitat comercial de la ciutat.
Carmelo.
Sí, nosotros conocíamos las dificultades de elaboración del presupuesto y mantuvimos unas reuniones con varias áreas del Ayuntamiento, como fue Educación, Cultura, Acción Social y Economía. Y empezamos por Educación y Cultura, transmitiéndole nuestra preocupación por la subida del precio de la cesta de la compra y cómo podríamos ayudar a las familias. En un inicio, nuestra idea era basada en los precios del menjador de primaria, pero es algo que no es competencia del Ayuntamiento, esto es competencia de la Generalitat, ¿sí? Y aquí se hacen unos ayudos dependiendo que vienen ya por parte de Acción Social. Por lo tanto, nos fuimos a reunirnos con Acción Social, expusimos la misma preocupación que compartíamos y estuvimos mirando cuál podía ser la mejor opción, que se acabó de definir con el teniente alcalde de Economía, donde pudimos elevar la cantidad para la emergencia alimentaria. Y ese ha sido, digamos, nuestro proceso y nuestra participación en estos presupuestos.
Anem a la part de l'equip de govern, perquè penso que té també una part simbòlica molt important, el fet de que les quatre forces tirin endavant aquest pressupost en un moment de dificultats i de context certament complicat. No sé si ho compartiu, en quin sentit dona legitimitat i aporta valor en aquest sentit, això per una banda, i després també, clar, l'exercici 2023 serà un any molt excepcional. No sé si podeu tenir el compromís d'intentar incloure aquestes mesures en el primer tram de l'exercici, és a dir, en l'actual mandat, perquè si no haurem d'esperar a veure com van les eleccions, com queda tot plegat, i per tant també quedaria en dubte, entenc, no, el tirar endavant o no aquestes mesures, depenent de com anés el nou equip de govern, diguem-ne, no?
Jo crec que la simbologia també té, per un context polític de crispació tan gran i de poca utilitat de la política. Jo crec que també aquesta visualització de que la política ben feta, coherent i d'estima el territori, en aquest cas de la nostra ciutat, jo, per mi és aquesta fotografia de que tots i totes treballen amb les seves diferències, amb les seves voluntats polítiques que ens van traslladar a l'equip de govern i que van veure, doncs mira, algunes coses es poden fer, d'altres són més complicades, mirem on podem encaixar, però que compartim moltes de les demandes que l'oposició ens va fer, les compartíem a l'equip de govern, i el que calia és trobar aquella partida o aquella facilitat perquè es pugui dur a terme. Jo crec que aquesta simbologia, i també jo des de com a persona d'esquerres que sóc, també sóc una gran defensora de que les forces d'esquerres s'han d'unir quan els contextos són tan complicats i quan la ciutadania el que volen són polítiques que canvin i que millori la seva vida, i al cap i a la fi jo crec que és l'objectiu que tenim tots i totes, i aquí estem representats, i crec que totes amb el seu posicionament hem volgut que aquest Prat vagi a millor i que per tant suposat per les famílies, els comerços, les empreses continuen aportant tant com la que aporten a la nostra ciutat. I en quant a fer-ho viable, això, la nostra voluntat hi és, que moltes d'aquestes mesures es facin realitat l'abans possible. Haurem de treballar amb els altres estaments de la nostra administració, com són Secretaria d'Intervenció, per veure la rapidesa de l'aplicativitat d'aquelles polítiques, però per suposat aquest pressupost s'aprova, hi ha uns dies d'exposició i aquests diners es fan efectius, jo sempre ho dic, no es fan efectius el dia següent, tardem un mes, i a partir d'aquí ens tocarà treballar amb la màxima agilitat per veure i per prioritzar també, perquè com dius tu, hi ha eleccions i per tant haurem de prioritzar, però jo crec que moltes de les mesures que ells ens han traslladat, també ens les han traslladat amb un calendari i amb una voluntat de que això passi l'abans possible i no ens eternitzem amb la paperassa i en el món administratiu que continua sent una miqueta més complicat, que també ha sigut una de les complexitats que hem tingut amb aquest pressupost.
Irremediablement el fet de que hi hagi aquestes eleccions, doncs òbviament obre un període, podríem dir, de transició entre sí. L'abril que comença la precampanya i la campanya, i fins i tot diria que fins al setembre, octubre, quan tenim el nou PAM del nou equip de govern. Per tant, hi ha aquests mesos una mica de composició de l'Ajuntament. Juan Carlos.
Bueno, en mi opinión, el mayor sinónimo de política es responsabilidad. Yo creo que van unidos. El hecho de que se hayan alcanzado, estemos de acuerdo en un presupuesto y que haya fuerzas, en este caso de la oposición, que hayan aportado ideas e incorporarlas, yo creo que es un acto de responsabilidad de todos, que nos hace ver que estamos haciendo buena política. Desconozco si otras áreas se van a poder aplicar, pero recogiendo el guante que me ha dicho Jordi, sí, es verdad, desde hace, al menos desde que estoy yo, desde hace 2 años, sí que hay una técnica de dinamización de comercio. El hecho de que ahora esté refrendado, fantástico, habrá más recursos. Pero sí, ya existe una técnica que, hablando de una forma práctica, que no trabaja en una mesa, o sea, tiene una mesa ahí en el Centro de Promoción Económica, pero no trabaja una mesa, tiene una función de reunirse con los distintos, con las distintas asociaciones, pero no solo con las distintas asociaciones, sino que además visita comercios informándoles, pues, primero recogiendo información sobre las dudas que puedan tener e informándoles de las ayudas que desde el Ayuntamiento le podemos hacer. Es una figura que ya tenemos, es una figura que ya está en marcha, pero desde luego es una figura que creemos porque hace 2 años que está, que creemos muy necesaria. En eso estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Jordi.
Seguim amb tu, Juan Carlos. En aquest sentit, com deia, és un pressupost de final de mandat, any electoral, i per tant també certament excepcional, però fins a quin punt preocupa l'actual despesa energètica, sempre també molt imprevisible, en un context també d'inflació.
Claro, es que al final lo que haces cuando haces un presupuesto no es que saques una bola de adivino, pero lo haces con los números que tienes ahora. Yo que tiendo a ser bastante optimista, pienso que cada vez los consumos energéticos se van a abaratar y que vamos a tener un presupuesto que evidentemente no va a hacer fallida, es decir, vamos a poder cubrir e incluso puede que tengamos, que nos sobre dinero, ¿no? Pero bueno, tenemos que presupuestar con los costes de ahora y evidentemente son muy importantes. Todos en nuestras casas tenemos, por ejemplo, consumo de energía de luz y de gas. Pero pongo un ejemplo solo para que la gente lo pueda entender. Y aunque no es de mi área, nos podemos imaginar lo que cuesta una piscina municipal. Mantenerla caliente, el coste de gas, de luz. Cualquier persona que intente mantener caliente gas en su casa, imaginaos una piscina municipal. Pero hay que dar ese servicio, porque es necesario. Y los costes han incrementado muchísimo. Se han doblado, no lo sé. No tengo los datos exactamente de lo que es una piscina municipal, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, como decía, el mayor acto o el sinónimo de política es responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es dar el servicio que tenemos comprometidos con el ciudadano. Y por eso hemos hecho estos presupuestos.
No, jo crec que la complexitat de tot plegat són diferents factors, que el que prefiri és no sabem com... Sí que és veritat que estem fent unes polítiques a nivell estatal i autonòmic que estan tenint una incidència i que a nivell europeu Espanya està molt per sota en quant a consums i el que estem aconseguint. Després tenim una estratègia de ciutat que crec que haurà de començar a tenir els seus passos i en començar a veure també com això podrà millorar aquest estalvi, però si més no hem tingut que fer uns pressupostos amb un augment del 2,6 milions d'euros amb el tema energètic i de després unes millores salarials dels treballadors i les treballadores que van molts anys han tingut congelats i que això també s'ha hagut d'aplicar amb els pressupostos. I després uns canvis dels contractes per aquests augments salarials que també han viscut els treballadors amb el salari mínim interprofessional. Això també ha tingut un impacte en molts contractes i en molts costos de molts equipaments i moltes coses que estem donant a terme. I això ens ha fet que sigui un pressupost que hem tingut que ajustar moltíssim per no tenir, bueno, per no tenir sustos, però que és un pressupost, tu estàs pressupostant i per tant hi ha una previsió. Després haurem de veure com funciona tot. I després una cosa que ens hem de, que crec que és important i que com es va fer l'audiència pública es va comentar, són els Next Generation. Hi ha una previsió de que entrin diners de molts, bueno, molts projectes ja han entrat, és a dir, ja hem tingut aquestes afirmacions d'aquests diners que tindrem, sobretot en temes energètics, de mobilitat, de temes d'habitatge, però si més no, ens hem presentat a moltes altres línies que haurem de veure quins ingressos tenim i com això també ens ajuda a dur a terme un pressupost que esperem que pugui acabar amb un romanem o amb alguna cosa per tenir sempre aquesta solvència que sempre hem tingut. Però a mi em sembla important també veure com... quines són les recursos que tindrem a l'any que ve amb aquests Next Generation, que són importants i que també marcaran un tipus de polítiques o unes altres, o abarcar fins a un punt on prevèiem o tenir que ajustar-nos una mica més. Però ens hem presentat a moltíssimes convocatòries i també tenim moltes ganes de saber com això també ajudarà a tirar endavant pues, aquesta legislatura que
ve. Claro, porque estos son fondos, es dinero que sabemos que llegará, pero tú no los puedes poner en el presupuesto. No los tienes ahora, sabemos que llegará. Y es tan importante, se está trabajando tanto desde este ayuntamiento, que si hay un área específica de eso. Uh-huh. Sabemos que Juan Pedro Pérez está liderando, es la área del 2030 y tal, y nos están llegando para varios, llega para residencias y llegará mucho más. Pero claro, por eso quiero ser optimista. Primero, porque nos van a llegar fondos europeos, segurísimo, porque se está trabajando muy bien. El ayuntamiento, el personal está trabajando muy bien y llegarán. Y segundo, porque, bueno, como he dicho antes, soy optimista y creo que la situación general va a mejorar en cuanto al suministro, luz, etcétera.
Sí, jo parlant de pressupostos, de si podrem aconseguir, per exemple, aquests acords en un termini adequat i tal. D'entrada, jo confio que sí, perquè primer és que hi ha un acord escrit i signat on es diu que durant el primer trimestre farem una modificació de crèdit, allò que l'esquerra critica moltes vegades, vull dir, allò que l'esquerra critica moltes vegades, però per què? Perquè també hem estat treballant des del grup municipal d'Esquerres fins hores abans del mateix ple d'aprovació d'aquests pressupostos per incloure les nostres voluntats, no? Les nostres partides que consideràvem interessants. Està aquest compromís escrit, això s'ha de fer. Després dius, no, ja, però hi ha un període entre l'abril i el setembre en què això pot passar una mica de tot, això no està. Dius, però el que sí que serà és que els pressupostos que tenim per l'any 23 són els que tindrem, uh-huh. Són els que tindrem. Vull dir, canvi l'equip de govern o no. I com que nosaltres confiem en que podrem governar, doncs pensem que hem d'aplicar tota la feina a les nostres propostes i a totes les propostes que s'hagin pogut lluitar des del primer dia. Des del primer dia. I perquè si penséssim tots a nivell partidista, i ho dic així de clar, vull dir, si ara féssim una memòria partidista, Esquerra Republicana, el seu vot útil partidista hagués estat un no als pressupostos. Hagués estat un no als pressupostos. Perquè som opció d'equip de govern, però no, el nostre sí és un sí, com deia abans el Charlie, de compromís amb la ciutat, de responsabilitat amb la ciutadania, i perquè estem convençuts que el Prat pot ser millor. I com que aquesta és la nostra voluntat, per això treballem. I treballem des de l'oposició, igual que si estiguessin treballant des de l'equip de govern. I de moment estem a l'oposició, però ho torno a dir, de moment...
Sí, bueno, se trata de hacer política constructiva pensando en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que una fotografía que sí que refleja estos presupuestos son unos presupuestos municipalistas, hablando de lo público y lo local. Cuando desde nuestro ayuntamiento y desde las áreas se asumen competencias que no son directamente nuestra responsabilidad, como es en vivienda o como es en la residencia de Jean Grand o la partida de 30.000 euros también para la movilidad reducida, que eso es algo que es comarcal. Bueno, pues es un mensaje, una voluntad de querer hacer política desde lo público y de lo local.
En paral·lel, just aquella mateixa tarda, bueno, per ser un apunt que ni em feia pensar, just l'altre dia feia també una enquesta aquesta de clima empresarial, que em preguntaven, no, quina percepció, quina ambició, quina percepció teniu de que la inflació, aquest increment de la despesa, fins quan estarà i si s'acabarà o es revertirà la situació, no? I posava primer semestre 2023, segon semestre 2023 o més enllà del 2023. Sí. Però mira, em feia pensar ara perquè és difícil també de donar resposta, al que aporta també una dificultat enorme i certa incertesa aquest pressupost, que molt bé deia l'Anna, doncs són pressupostos, sí, claro, i previsions, i que possiblement caldrà, sí, molta, sí, modificació, sí, de crèdit.
Segurament.
Sí, segurament. Sí. Però és el context que vivim, eh? Em feia pensar al mateix, deia que justament aquella mateixa tarda el govern de la Generalitat, ara monocolor d'Esquerra Republicana i en Comú Podem, van tancar un acord per tirar endavant també els pressupostos catalans a l'espera d'altres suports. En el document de l'acord hi ha dues inversions previstes específicament al Prat, entre elles fer un pla funcional per crear un nou centre d'atenció primària al recinte de Calgana. Com valoreu d'entrada aquesta primera proposta?
Nosaltres creiem que és una molt bona proposta, en el sentit de que un equipament de salut sempre ha de ser, bueno, sempre és un equipament important i estratègic per a la nostra ciutat. I més tenint en compte que tenim, i que a més tocaríem una de les zones on per la realitat el 17 de setembre està molt obsolet, és un dels CAPs que no s'ha remodelat des de fa molts anys, i per tant per nosaltres fem una molt bona valoració. Cal veure després els tempos, el calendari, com és aquest pla funcional, quines altres serveis podrem tenir. És una pastilla que és equipament i que actualment utilitzem com a, bueno, com un lloc d'aparcament, però si més no és una pastilla central de la nostra ciutat, que agafa una zona on viu moltíssima gent i que per nosaltres qualsevol millora en l'àmbit de la salut, com s'han vist que és tan estratègica per la vida de les persones i la qualitat i el benestar de moltes d'elles, creiem que per nosaltres és una molt bona notícia. Després, com sempre diem, caldrà veure si els pressupostos com s'aproven, amb quines partides, com funciona aquest pla funcional, quin és el calendari, però si més no, nosaltres com a proposta la veiem bé, és una cosa treballada, que nosaltres hi hem estat d'acord políticament i com a equip de govern, per tant creiem que és interessant i que haurà de veure com evoluciona, però per nosaltres és estratègic que en aquell espai que és un equipament passin coses importants, i crec que un CAP és essencial a la nostra ciutat.
Home, per nosaltres està clar que el govern de la Generalitat té clar el que ha de fer. Té clar el que ha de fer, que és treballar per estar al costat de la gent, per treballar per millorar la vida de les persones, i junt a aquest acord també està l'acord del conseller de Salut d'augmentar fins al 25% tot el tema de pressupostari de l'atenció primària. És a dir, això és interessant escoltar-ho i veure com a mica en mica es va escrivint amb els documents. Per descomptat, i això també ho dèiem fa pocs dies al Consell Comarcal, però ja ens agradaria a nosaltres tenir tots els recursos dels que pot disposar Catalunya, perquè penso que mai, i això penso que per desgràcia és així, mai tindrem tots els recursos invertits que tots volem invertir, per exemple, en sanitat o en educació. Però que és un pas endavant, que és una voluntat ferma i sincera del govern de Catalunya, està claríssim, i es demostra que quan pots treballar les coses avancen. I aquí és on, igual que a nivell local, hem fet aquesta feina de compromís i de responsabilitat, penso que tots els partits de l'oposició del Parlament han de fer la mateixa feina. La feina de compromís i responsabilitat per poder aconseguir uns pressupostos que puguin beneficiar a la ciutadania en general, i en aquest cas concret que estàvem parlant, a la ciutadania del Prat.
Sí, han sido unos presupuestos que el Prat ha tenido cierto protagonismo, ¿no? Ya con la noticia del estudio para el nuevo equipamiento sanitario y la inversión en el en el Centro Cívico Delta, ¿no? También hubo algo histórico que venimos reclamando también.
Ahora en parlar.
Bien. Bueno, y decía el protagonismo del Prat porque se ha tenido como ejemplo lo que se está haciendo desde nuestra ciudad con la comunidad energética para hacer una comercializadora. Se ha propuesto también para hacerlo a nivel de autonómico y la Casa de la Energía será replicada en las 41 capitales de provincias como ejemplo de información y de gestión. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia para nuestra ciudad.
Juan Carlos.
Sí, sin duda es una buena noticia. Evidentemente que es una buena noticia. Nos sorprende, a nosotros no nos sorprende la noticia, porque ya la conocemos hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, porque surge de una necesidad. A nadie se le escapa que el Prat está creciendo por el sur. Y evidentemente si tenemos un ambulatorio que daba servicio a los que ya habían y pues si vamos a crecer de ciudad, evidentemente tendremos que hacer dos cosas. Una, o tener un nuevo ambulatorio o tener un mejor ambulatorio que dé servicio a esa capacidad de personas. Eso es algo que ya se planteó hace muchísimo tiempo, que se planteó desde el equipo de gobierno. Te estoy hablando, yo era teniente alcalde de salud, de bienestar y salud, y ya se planteó y se trasladó. La noticia ha salido a la luz ahora porque hay un acuerdo con la IENE, que es realmente quien tiene la potestad y quien tiene los recursos, con lo cual me parece una excelente noticia. Es decir, lo mejor sería además que además se pudieran cerrar presupuestos pensando en el bien de todo el mundo, ¿no? En el bien de la ciudadanía, porque los que estamos un poco en el tema de la política y sobre todo de intentar gestionar la vida de las personas, sabemos que la herramienta que necesitamos son los presupuestos. Sin presupuestos estamos, no digo que tengamos una mano delante y una atrás, pero sí que es verdad que necesitamos presupuestos. Los presupuestos son importantísimos para hacer política. Y repito, estamos aquí para hacer política y la política es responsabilidad con la gente.
Perquè quedi clar, jo us convido a veure la notícia del Prat Digital i segons ho explicava l'alcalde l'altre dia, el darrer Contrasenyes, a preguntes nostres, la intenció és efectivament fer un nou centre d'atenció primària a Calgana, però substituir d'aquesta manera el CAP 17 de setembre actual, que necessita clarament una renovació, però és una renovació molt complexa i d'unes característiques que val més la pena fer un altre centre d'atenció primària millor o amb uns serveis ampliats, fins i tot amb uns serveis, o això defensava l'alcalde, que actualment s'estarien oferint a Bellvitge a consultes externes, de tenir la capacitat de que s'ofereixin també en aquest centre d'atenció primària, però en tot cas també aplicava doncs, aquest criteri una mica de prudència en el sentit de que s'ha aprovat el pla funcional, fer el pla funcional i per tant fer aquestes necessitats específiques, saber el que necessitem i que per tant encara aparcarem durant molts anys també.
Sí,
ja a Calgana.
Sí, sí. És un projecte que se puso des de l'Ajuntament encima de la mesa antes de la pandèmia, evidentment la pandèmia paró absolutament tot.
Perquè al final també l'altra pregunta que us volia traslladar, no sé si la compartiu, és que el real problema al final és la manca de personal també i de recursos humans en atenció primària que ens afecta també, no? I estem veient també en casos pel que ens arriba a la ciutadania com el Ramon Avia, no? Que al final costa molt doncs, tenir un servei doncs, òptim, de qualitat, podríem dir.
Bueno, això també és un pensament que pot tenir molta gent. No sé si cal un edifici, sinó que calen són molts més professionals. Jo crec que és una cosa, aquests pressupostos, aquesta partida és una partida d'inversió i per tant en comencem a caminar, però crec que hem de continuar reclamant i reivindicant molts més professionals de l'atenció primària. Jo crec que en aquesta línia d'aquest augment per part de pressupostos, per part d'en Comú Podem, és la nostra estratègia també políticament que hem estat fent a nivell parlamentari de visualitzar i sobretot reivindicar moltes més professionals, perquè si no el problema el continuarem tenint d'equipaments amb moltes mancances com la que també estem visquent a casa nostra amb el Ramon Avia.
Sí, los recursos no son ladrillos, los recursos no es coger el 17 de septiembre y ponerlo, cambiarlo de ubicación, sino hacer realmente un centro que vaya a dar un servicio de excelencia y no solo va a ser el centro, sino también va a ser el personal. Bueno, eso son políticas, es decir, la derecha nos critica mucho porque gravamos con muchos impuestos y que pedimos, bueno, yo creo que con los impuestos lo que hay que hacer es precisamente eso, construir ambulatorios y dotarlo de personal para dar el servicio médico. En otros lugares de España, pues funciona distinto, ¿no? Pero nosotros creemos que sí, que es muy importante, que hay que dar ese servicio porque es básico. Y sigo, apelo otra vez a lo que he dicho antes, porque tenemos esa responsabilidad. En otros lugares, pues bajamos los impuestos y aquí se paga menos impuestos, las empresas pueden ir allí y pagar menos impuestos, pero el servicio pues se privatiza y el que tiene dinero tiene un buen servicio y el que no lo tiene tiene el servicio, no voy a decir malo, porque nuestra seguridad social es excelente, excelente. Cualquier persona que haya viajado fuera de España sabe realmente lo que tenemos aquí. Aquí no lo sabemos. Aquí no lo sabemos. Es excelente.
Yo pienso que no valoremos, Chace. No
valoremos. No, 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 no.
No, 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 no valoremos.
No, no, no lo valoramos porque lo tenemos ahí de siempre. Porque es algo. Yo conozco personas de fuera de España y decir, no, no, es que aquí, pues si tienes una enfermedad grave, 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 y te tienen que operar, una operación importante, que puede costar muchísimo dinero. No miran ni tu DNI, ni qué cobras, ni nada. Te operan y ya está. Pero ¿cómo es posible? Pues claro. O un tratamiento médico y caro y tal. Sí que es verdad que necesitaríamos mucho más personal para una atención mucho más ágil. Porque yo creo que fallamos, la seguridad social no es que no cubra a todo el mundo, pero falla en la agilidad. Y falla en la agilidad y eso es lo que hay que mejorar. Por lo tanto, hay que dotarlo de recursos, por lo tanto, hay que seguir nutriéndose de impuestos y no como en otras zonas de España, hace la derecha, eliminar impuestos, privatizar y el que tiene dinero tiene una buena sanidad y el otro pues también es muy buena, pero
sufre más.
Sí, jo ara al final de la intervenció del Charlie jo penso que ho ha dit i perquè volia trencar una mica una llança a favor dels professionals sanitaris. Deies, la manca de recursos a vegades provoca una manca de qualitat al servei. Jo ho sento, però no estic d'acord. És a dir, la qualitat del servei existeix perquè la qualitat la don al professional directament. El que sí que podem dir és que és menys àgil i el que també podem dir, perquè això és així de cert, és que moltes vegades, per no dir quan hi ha aquesta manca d'agilitat, amb l'esforç personal de cada professional. Però vull dir, vull tornar a defensar-ho. La qualitat del servei a l'atenció primària és bona perquè els professionals que tenim sanitaris són molt bons. És a dir, valorem-los. És el que dèiem fa un moment. Valorem-los com a tals perquè realment ho són. I és veritat. És veritat que per exemple, tenim manca de recursos. Per exemple, fins fa... Vull dir, ara tots estan dient que és veritat el que estem patint al Ramon Avia, però també és cert que l'últim Consell de Salut, doctores que estaven treballant del tema, ens van dir que ara mateix el Ramon Avia ja no té aquesta mancança de recursos. Vull dir, això ha sigut algo puntual que ha passat i que ara ja no està passant. Vull dir, també diguem les coses que estan a dia d'avui. Dius, però que la creació d'un nou CAP amb uns serveis ampliats podrien generar aquesta manca de recursos, estem quasi convençuts. Per això, quan no en teníem moltes vegades, quan des de la conselleria es proposava uns 370 milions més per donar suport a tota l'atenció primària, des de l'oposició al Parlament es deia que igual tombava en aquella proposta, no? I dius, hosti, no fem... és el que he dit abans, si Esquerra Republicana, ja parlo del Prat, vull dir, fes partidisme, potser no haguéssim votat que sigui els pressupostos. Penso que el partidisme l'hem de fer en una bona campanya, l'hem de fer en dir que som tots els millors dels millors, però sense que aquest dir som els millors que millors sigui perjudicar la ciutadania. Si hi ha propostes des d'un equip de govern que es fan bé, des d'un govern que es fan bé i són positives per la ciutadania, penso que no ens hem de tapar els ulls i dir perquè sóc més pur que ningú, voto en contra. Sisplau, siguem responsables, agafem el compromís d'atendre les persones i sí, la manca de recursos existeix, però s'està treballant per evitar que això existeixi i existeixi amb la quantitat que és.
Sí, desde en Comú Podem, ¿no? Hemos trasladado la preocupación o la importancia, más que preocupación, de la atención primaria para, sobre todo, prevenir procesos de salud que se puedan convertir en crónicos o perjudicar mucho más el bienestar de las personas. Por lo tanto, sí que se ha se ha incidido, ¿no?, en este asunto, en el presupuesto, y de ahí que se amplíe también, ¿no?, del 17 al 20% con la idea de llegar al 25% del gasto sanitario en atención primaria dentro del presupuesto de salud. O el hecho también de que tu médico de familia te pueda atender dentro de los 5 días, ¿no? Eso es fundamental para el buen funcionamiento de los CAP. También decimos de agilidad, sí, porque realmente se han ido incrementando sucesivamente los presupuestos, pero eso no ha derivado en una bajada de la lista de espera. Por lo tanto, había que saber cuál es la eficacia, ¿no?, la mejor eficiencia de esos recursos. Y quiero pensar, por ejemplo, en cuestiones administrativas, porque muchas veces pensamos en doctores, médicos, ¿no?, y enfermeros, pero hay también una función administrativa que también tiene su importancia en todos los tiempos.
Arribem al minut 40 del programa, sí que m'agradaria acabar i tancar amb una valoració sobre aquest tira i arronsa, podríem dir, entre el Tribunal Constitucional i el Congrés i Senat, en definitiva, entre el Poder Judicial i Legislatiu, respectivament. I recomano, per entendre el problema, el podcast de Simple Política, de l'Adrián Caballero, que podreu trobar al Ràdio Més. Obrim respostes cortetes per tancar el programa, donar la importància també d'aquest tema, i estem parlant de pilars fonamentals de la democràcia, i per tant sí que estava de plena actualitat, m'agradaria fer menció aquest tema, Anna.
Jo crec que és un cop contra la sobirania popular, perquè al final el tribunal no el vota ningú i ens estan traient la capacitat de legislar, i les estan traient la capacitat de legislar la dreta. La dreta està fent, com no guanyar les eleccions, com no han guanyat a través de la democràcia, el que estan fent és utilitzar uns dels altres poders que són essencials per tirar endavant lleis i projectes que són de voluntat de la majoria de les classes populars i, per tant, de la majoria de la ciutadania. Per tant, aquí hi ha una dreta que no assumeix les regles del joc, des del meu punt de vista, no assumeix que ha de guanyar les urnes i, per tant, està utilitzant tots els seus canals, des de la part més conservadorista i dretana que tenen el poder judicial i, en aquest cas, el constitucional, per desestabilitzar un govern de coalició progressista i un govern que té moltes altres forces com Esquerra Republicana, que ens donen suport en molts moments i que volen aturar totes aquestes lleis que són tan importants pels drets de la ciutadania. Però continuem lluitant, tu.
Bueno, desde la derecha en España nos gobierna un tirano con un gobierno ilegítimo y a partir de ahí todo vale. Por supuesto, pues utilizan todo lo que está en sus medios para intentar evitar pues que el gobierno haga eso, gobernar. Pero nosotros desde el Partido Socialista lo que hacemos es lo que hacemos siempre. Nosotros acatamos las leyes, no nos movemos ni un centímetro de las reglas de juego, pero hay estrategias. Es un error muy grave, que creemos que, en mi opinión, la derecha ha cruzado una línea. Desgraciadamente para todos los demócratas, la derecha ha cruzado una línea, pero no pasa nada, hay estrategias y se lo solucionará.
Bé, vull dir, d'entrada dir que el Tribunal Constitucional està format per una part que és caduca i que el més vergonyós de tot aquest procés és que, i aquesta part caduca, és veu i part d'aquesta decisió, no? I això ja és vergonyós i poc democràtic. Però a mi el que em sap greu és que avui, donat aquest acte, les forces d'esquerres a l'Estat diguin: això no pot ser, això és dolent, no es pot malmetre la sobirania popular. Dius, però jo recordo que el Parlament de Catalunya ens volien i van acceptar que es decidís què es podia debatre, votar o parlar a dins del Parlament de Catalunya, que és on rau la sobirania popular del poble català. En aquest moment ho dèiem, avui ens toca a nosaltres, demà pot tocar a més gent, està tocant a més gent, i ara sí que ens lamentem, ens haguéssim hagut de lamentar anys enrere.
Sí, no? Ja nadie duda de l'existència, no?, de una derecha judicial que quiere tomar parte, ¿no?, de las decisiones que no consigue ganar a través de las urnas, a través de las del Congreso, del debate, el Partido Popular. Por lo tanto, sí, yo de acuerdo con los compañeros, porque esto es muy grave. También estoy de acuerdo que se ha cruzado una línea roja y que será vergüenza para nosotros el futuro cuando Europa se manifieste.
Doncs amb aquestes paraules i amb aquest tema acabem. Falta, el Sergio ja m'està mirant, falten 30 segons, diria, així que només em queda desitjar-vos enormement bon Nadal i bones festes, i a l'audiència també, òbviament, gràcies per la confiança i un 2023 ple de bones notícies. Gràcies, fins a la pròxima. Gràcies, Sergio, també, bon Nadal, sempre per la bona feina a l'equip tècnic.
Bueno, el pesebre lo hacen cada año, intentan hacer una figura nueva. O sea, cada año intentan modificarla o reforman, decorado más como tipo ladrillo las casas.
Bàsicament reben les coses de la ciutat per poder donar els regals per la nit. Poden saludar els reis, li poden donar la seva carta a última hora, xumets i tot això que també li donen els reis.
Des del Prat Ràdio us desitgem molt bones festes i que el proper any tots els vostres desitjos es facin realitat. Bones festes i feliç any nou!